Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a aquesta edició d'avui d'Esports COPE. El Barça no hi serà a la final de la Champions. Aquesta és l'evidència que fa que alguns barcelonistes s'hagin aixecat avui enfonsats, d'altres empipats i d'altres esperançats amb un futur que apunta a esplendorós. El 4-3 d'ahir al Meazza és un partit espectacular i que ja està a la història de la Champions. M'atreveixo a dir que ni la semifinal que queda ni la final de Munic estaran a l'alçada futbolística i parafutbolística del partit d'ahir. És tan polièdric, lo de Milà, que hem d'anar ordenant les conclusions numèricament. La primera, lo d'ahir no va ser ni lo de Liverpool, ni lo de Roma, ni lo de París. Va ser molt i molt diferent, i això de posar en valor la feina en una temporada de Hansi Flick, que va agafar un equip que relliscava per l'Europa League i l'ha col·locat a un minut d'una final de Champions. El Barça ja està de tornada a Europa amb totes les lletres, les d'equip respectat i temut. La segona, amb un marcador favorable i el tiquet per Munic, avui ningú no posaria en dubte que Lamine Yamal és la propera pilota d'or. Fa unes hores ha promès a les xarxes socials portar l'orelluda a Barcelona. No calia. Ell i l'equip apunten a dos o tres Champions en el que queda de dècada. La tercera és una de llums curtes i llargues. Amb les llums curtes, Ronald Araujo, és veritat, surt a la foto del 3-3 i del 4-3. Amb les llums llargues, l'eficàcia defensiva del Barça es deixa sentir des del partit de tornada a Dortmund, amb més de dos gols en contra per partit de mitjana. Alguna cosa s'ha desajustat a la part de darrere. La quarta, Hansi, ho estàs fent de meravella, però i si haguessis aguantat a Íñigo al camp una estoneta més? La cinquena, les coses imprevistes que té el futbol. Jan Sommer, porter de l'Inter, va escollir a nit per fer el partit de la seva vida. Això, a vegades, passa. La sisena, els que no se'n refiaven del factor arbitral avui tenen motius per alimentar les seves sospites sobre Marciniak. Toca aixecar consultes a Sergi Albert. I la setena, la gran pregunta a hores d'ara. Passarà factura tot això al clàssic? Surt reforçat o debilitat al Barça? Sincerament, no em veig capacitat ara mateix per donar resposta ni en positiu ni en negatiu. No hi serà el Barça a la final de Munic i segur que Luis Enrique i Arteta respiren una mica més tranquils. Sobretot l'Asturià. El cartell de la final de la Champions quedarà completat avui amb francesos o anglesos, amb PSG o amb Arsenal. A l'altra banda del riu futbolístic, l'Espanyol ha recuperat l'activitat a la vora de la salvació previ resultat positiu a Butarque. Amb una bona notícia, el llançament d'encenedors el dia del Betis es queda multa. No hi haurà pastilla de grada tancada contra el Barça. A la permanència li tocarà contribuir a un Carlos Romero que avui s'ha mostrat tranquil respecte a la permanència i respecte al seu futur. És jugador propietat del Villarreal. Un Villarreal que és la propera assignatura pendent del Girona. Mai li ha guanyat a la primera divisió. I del poliesportiu, la nit negra del Barça, també en bàsquet. Va a la derrota a Mònaco. Pot sonar a decepció, però és una altra derrota que cal posar en context. Amb el seguit de lesions que ha patit la secció i els pocs recursos dineraris disponibles, ficar el cap a Abu Dhabi hagués estat un autèntic miracle. Presentació a més de Robredo en el món del tennis com a nou director del Godó i una bona notícia en atletisme. Aquest dissabte retorna a les pistes de Maria Vicente. Avui us estem preguntant a les xarxes socials @esportscope tres qüestions. La blaugrana. El dia després de caure la Champions, assenyaleu a algú en l'eliminació davant de l'Inter? Atenció, a Araujo i a la defensa 56,9%. A l'àrbitre, 21,6. Al porter de l'Inter, Sommer, 13,7. No assenyala a ningú i es queda amb l'orgull al 7,8% de copenautes. En clau blanquiblava, pregunta, està ben coberta la banda esquerra amb Carlos Romero i Roger Hinojo? Pensa que sí al 66%. Que no, i que cal un reforç, un 34% de respostes. I en clau Girona Futbol Club, el Villarreal ha guanyat en les seves 4 visites a Montilivi a la primera divisió. Es trencarà la ratxa dissabte? Pessimisme, sí, 35%, no, 65%. Tota la redacció d'Esports COPE al peu del canó, també al peu del canó. A la taula de so, Marc Pairés, des d'ara i fins a les 4, Esports COPE a COPE Catalunya i Andorra. ¿Te gusta lo extraordinario? Pues te gustará el nuevo Mitsubishi Outlander C, un sensacional híbrido enchufable, con la tecnología híbrida enchufable más probada del mundo, con la precisión de su increíble tracción 4x4, un interior de calidad y la tranquilidad de 8 añazos de garantía. El nuevo Mitsubishi Outlander C redefine la aventura con inteligencia y estilo. Nuevo Mitsubishi Outlander C, lo mejor de dos mundos.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Comienza el partido. De marco. Dumfries. Autoro gol. Para el autoro gol.
Creo que es posición legal.
Me he quedado helado. Y Marcinia, que ve el monitor y dice que es penalti.
Y que está cabreado.
Bueno, es el momento de Szczęsny de acallar todo debate sobre Ter Stegen.
Tira Chala, gol. Engaña Szczęsny, gol. Se tiró a la izquierda Szczęsny. Gerard Martín, el centro de Gerard Martín, rechazado. El remate, gol.
Mira, golazo de Eric.
Martín centrando el remate. Gol. Dani Olmo. Pedri. Rafinha. Sommer. Rafinha.
Apareció Rafinha.
Mira. Gol del Inter. Gol del Inter.
No hay falta de Dumfries.
Gol del Inter. Empate el Inter de Milán. Turán, balón atrás, balón muerto, se la prepara, gol. Protesi, gol. Final, el Barça no está en la final.
Increíble.
El Barça no está en la final. Caen semifinales, pero con honor, con gloria. Una hazaña, ha sido épico. Cómo han remontado los chavales. Han disfrutado. Yamal ha merecido más. Rafinha empatado. Pero después te han marcado el cuarto. ¿Qué más da? Yamal lo ha intentado. Lo ha intentado todo el mundo. Merecía más el Barça, pero esto es el deporte. Esto es el fútbol. Que le quiten lo bailado al Barça en esta Champions, en la primera etapa de Hansi Flick. Que le quiten lo bailado con los chavales. Con Gavi, con Fermín, con Yamal, con Kubasí, con Rafinha.
I sobretot amb la perspectiva d'un futur que pot ser magnífic pel Futbol Club Barcelona amb aquest Lamine Yamal al capdavant. Les tres puntes que deixa aquest partit les posem ara sobre la taula de la mà de la veu dels protagonistes. L'orgull de la mà del tècnic, de Hansi Flick.
I know that everyone is disappointed, but we could be disappointed while we are out.
Es evidente que
we invest a lot of
this match and
came back again. And
este equipo
I think some decision were 50-50 always for Inter, but it's like that.
Era un 50-50, al final se ha decantado para el Inter, es lo que hay, hay que aceptarlo, esto es fútbol.
But we can be proud about our performance, and this was really,
estoy muy, muy orgulloso
I'm proud of my team. I'm proud
del equipo.
Of my
team.
La lamentació arbitral a la veu de Pedri.
No es la primera vez que nos pasa con este árbitro y creo que la UEFA debería de mirarlo, pero bueno, creo que hay cosas que no entiendo y son complicadas de explicar.
Pedri, ¿qué no entiendes?
Bueno, hay muchas ocasiones, todas las 50-50 eran para ellos. Hay una ocasión de Lamine que creo que Mkhitaryan tiene una tarjeta amarilla y es penalti o falta, aunque sea falta, creo que es tarjeta clarísima y debería estar expulsado y bueno, la verdad que no lo entiendo.
I els problemes a la part de darrere, posats de relleu de la mà d'un home que, com ja hem comentat, surt a la fotografia del 3-3 i la foto del 4-3, Ronald Araujo.
Y lo tuvimos muy cerca. Por detalles se nos escapó y la verdad que estamos muy tristes.
¿Qué detalles?
Bueno, que también encajamos mucho goles, ¿no? En este momento de Champions, encajar muchos goles pasa factura y eso fue el problema.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem posant fil a l'agulla. Un quart de quatre de la tarda. Acaben d'arribar, com aquell qui diu, de Milà els nostres enviats especials d'Esports COPE, aquest Inter-Barça. Joan Batllori, què tal? Bona tarda.
Hola, Gil, bona tarda.
Bueno, ja tranquils, reposats, aposentats. Tranquils ja, després del viatge de tornada, no?
Sí, 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 hem tornat aquest matí de Milà, dureta, hem aterrat al migdia a Barcelona i res, l'expedició del Barça ho va fer ahir de matinada i amb una barreja de sensacions. Hem sentit ara alguns documents i és una mica tot això, no? Sobretot, decepció, abans que res, perquè l'equip s'ha quedat a les portes d'una final de Champions, a més d'una manera cruel, pensant que segurament han merescut més per l'eliminatòria que han fet. Orgull és la paraula que més apareix en els missatges que els futbolistes han anat deixant a les xarxes i també en les manifestacions que van fer després del partit. Futbolistes com Rafinha, com Eric, com Gerard Martín i Amal, que ha penjat un missatge a les xarxes que diu que no pararan fins deixar el club on es mereix. Diu Lamine, compliré la meva promesa de portar-la a Barcelona. També Hansi Flick després del partit va parlar d'orgull a la roda de premsa. També hi ha autocrítica, perquè és evident que situen una eliminatòria de Champions encaixa 7 gols, molt probablement et quedaràs fora. És evident que es pot millorar des del punt de vista defensiu. I també hi ha indignació amb l'actuació de l'àrbitre o dels àrbitres. Marciniak al camp, però també aquest tàndem format per Igler i per Van Bokkel al VAR, perquè en aquest sentit Gil plou sobre mullat i es repetia molt el missatge. Pràcticament tots els futbolistes, també Flick, deien el mateix després del partit. Totes les accions interpretables caien al 50%, totes caien del costat de l'Inter, fins i tot Pedri va arribar a dir que sempre passa el mateix amb aquest àrbitre i que la UEFA ho hauria de mirar. I aquestes són una mica les sensacions. L'equip ha arribat, com et deia, molt tard a Barcelona. Avui han descansat i demà a partir de les 11 tornaran a la feina a entrenar per començar a preparar el clàssic del diumenge.
Jo no sé si tu tens clara una resposta a la pregunta que jo no sé com respondre, que és com afectarà, si afectarà o no el clàssic i en quina direcció. Perquè totes les respostes, ara, hores d'ara, totes les respostes em resulten vàlides.
Sí, home, sobretot hi ha dues teories, no? Serà el debat de les properes hores. Avui segurament és més dia per analitzar el que va passar ahir, però a partir de demà començarem a parlar molt d'això, de com pot afectar-li al Barça l'eliminació d'ahir. Una teoria diu que l'equip físicament pot quedar tocat perquè va ser un partit, una eliminatòria de tornada de moltíssim desgast. Físicament pot afectar, potser mentalment també es pot acusar el cop de caure eliminat d'una forma tan cruel en unes semifinals de Champions, però l'altra teoria, i jo m'apunto una mica més en aquesta segona, diu que l'equip, no et diré que surt reforçat, però sí que va caure amb la cara ben alta i que un cop has perdut la possibilitat d'arribar a la final de la Champions i per tant de guanyar la Champions i de fer el triplet, ara, sobretot, el que has de fer és intentar descansar bé, treballar bé aquests dies que tens per preparar, venir-te a dalt i mirar de tancar la Lliga ja el proper diumenge en el Clàssic contra el Real Madrid.
Sí, senyor. Doncs, Joan, descansa, prepara les bateries per demà. Deixaré la cadira ajustada a la teva mida, eh? No et preocupis per aquest tema.
Doncs demà ja l'ocupem. Simplement dir-te, Gil, passant una mica de revista com estan els lesionats de cara al Clàssic, que ahir Íñigo va acabar amb una petita sobrecàrrega, Pedri va acabar bastant foix, Gerard Martín també amb rampes, però no hi ha cap problema, tots podran estar disponibles per diumenge. I dels lesionats, Valde estarà pel Real Madrid, Pablo Torre i Casado en principi no, potser per l'Espanyol, i tampoc arriba pel Clàssic de diumenge Koundé, que encara en té per un parell de setmanes.
Fenomenal, Joan, gràcies.
Una abraçada, Gil.
Buscalo más vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho ha dit ara fa no res el Joan Batllori. Plou sobremullat en el tema arbitral. Xiulava Simon Marciniak, polonès, i tenia al VAR el neerlandès Dennis Higler amb l'ajuda de Pom Van Bokkel com a assistents. Els que tenien sospites d'entrada abans del partit potser les han vistes reforçades. Anem a també posar fil a l'agulla a l'actuació del col·legiat polonès amb el nostre àrbitre de capçalera, Sergi Albert. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs mira, anem jugadeta per jugadeta, aviam quina nota final li acabem posant al polonès. Comencem per la jugada del minut 24. Pedri dins l'àrea, centra, la pilota acaba tocant la mà de Xervi. Què penses?
Bueno, penso que la realització de la televisió, com anirem descobrint a mesura que em facis preguntes, quan les faltes són dels italians no hi ha repeticions, o almenys bones repeticions. Quan és al revés hi ha bones repeticions. Encara que no hi ha una imatge clara, si es veu que el braç està separat, que el braç es mou cap a la trajectòria de la pilota, per tant, seria penal. Però com no hi ha una imatge d'aquelles que no deixa lloc al debat, doncs ho deixarem amb un empat tècnic. Però
vinga.
Per mi, penal.
Per tu, penal. Doncs me'n refio de tu. Penal, menys 1. Vinga, som-hi. Minut 45. Entrada de Cubarsí a Lautaro. Decisió inicial, córner. Després del VAR, decisió de penal.
Sí, senyor. I aquí li he donat la raó al VAR. Jo vaig veure que no era penal, però quan em donen aquesta presa bona, diríem, des de porteria, té raó, hi ha una falta i s'ha d'assenyalar el penal corresponent. La nota tecnòtica és que per aconseguir llançar el penal van passar 5 minuts. I la pregunta és, quan es va allargar la primera part? Un minut. Això és el que més em fa sempre sospitar dels àrbitres. Quan és clar que has d'estirar una part perquè no hi ha debat, han passat 5 minuts i estires un, doncs fa mal pensar.
L'encertem, però fa mal pensar. I t'haig de felicitar, perquè jo, en viu, veig córner.
Sí, sí, jo també. Sí, però sí, s'ha de ser sincer. Vull dir, i la repetició és la que correspon des de la part de la línia de meta, que dona clar com no arriba la pilota, i si la pilota sembla que va a córner és perquè pica el peu, i el peu pica la pilota i et despista.
Tercera jugada, minut 68, Mkhitaryan i Lamine. Decisió inicial, penal, decisió final, falta fora l'àrea, que és on és el primer contacte.
Bueno, pues és penal claríssim per dues coses. Primera, li fan la falta fora de l'àrea, cert. Continua jugant i continua dempeu el jugador del Barça perquè encara pot controlar la pilota i el remata dintre. Per tant, un àrbitre com Déu mana, doncs hauria d'assenyalar la segona falta, perquè és una falta continuada, que és com ell fa en principi, i que, curiosament, no tindrem una repetició com vam tindre amb el penal de favor del Milan, però és igual, amb preses dolentes i tot, és un penal, per mi, inapel·lable.
Cal recordar que, encara que el VAR cridi a l'àrbitre a consultes, ja que vegi el monitor, l'àrbitre es pot ratificar la seva primera decisió.
Sí, sí, però bueno, això de les consultes és curiós, que les consultes per anar a mirar-ho sempre van ser quan podien afavorir o podies canviar d'opinió al favor de l'Inter. Quan van ser al revés, això no va passar.
I acabem. Minut 92. La jugada que genera el 3-3 i la pròrroga. Possible falta sobre Gerard Martín en l'inici de la jugada per banda.
Bueno, per mi no hi ha discussió. Li fa una falta, però cau, no cau sol, evidentment, li pica per darrere, es falta, i veurem, curiosament, que no veurem cap repetició de l'imatge, i veurem que no es va al VAR a veure les imatges una altra vegada. És a dir, quan és del Barça hi ha que mirar sublupa, quan és de l'Inter, tira endavant que afavoreix amb uns als altres.
Doncs...
Per dir-ho clar, mal arbitratge.
Mal arbitratge.
No, no, és que és el que... I no dic res més, i no dic res més perquè tiraríem aquí mitja hora, perquè no pot ser que Di Romano, de Romano, un jugador que va sortir al minut 9 de la segona part, que van canviar, se'n va anar de rosites. Era un jugador que permanentment li feia faltes a la menja mala. Hi ha que recordar que hi ha una regla que diu que la persistència en faltes és amonestació, i aquest senyor se'n va anar sense cap amonestació. I per últim, un jugador que va fer honor al seu nom, Bastoni, doncs, al seu nom, perdó, se'n va anar només amb una targeta groga quan va fer mèrits per anar al carrer. Però bueno, cadascú s'ho pot mirar com vulgui i podem entrar en allò de les valoracions de les entrades, però no pot ser que un equip comenci i mantingui el joc a base de faltes, no vegi targetes, i un altre en faci poques i, evidentment, sortir més o menys amb el mateix número de targetes.
Quatre jugades hem analitzat, tres molt clares, decisions que perjudiquen el Futbol Club Barcelona. Això a la meva època li dèiem trabajito fino.
Sí, pues, és que el que no s'entén és com es van posar. Són tant el senyor del VAR com el senyor del terreny de joc, tenien polèmiques aquesta temporada i a més tenien polèmiques particulars amb el Barça. I jo pregunto, qui és que no hi ha més que aquests dos internacionals perquè xiulin? És deixar que després tothom malpensi, que tothom critiqui, que tothom s'enfadi. Però bé, és el que hi ha.
És el que hi ha i no té remei. Sergi Albert, col·legiat, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
A vosaltres, com sempre. Una abraçada.
L'anàlisi arbitral del Sergi Albert Jiménez, el punt i final a tota aquesta anàlisi del Inter-Barça d'ahir, el posa el Manol Oliveros amb la seva càmera i la seva imatge.
La imatge del dia. La imatge del dia. Són moltes, i amb les imatges es pot fer un collage i barrejar les fotografies o posar-les per ordre per treure una lliçó del partit d'ahir. El collage, Orgull, Capbenal, Marciniak, Van Buckel, Jan Sommer, Jamal Araujo, Gerard Martín, Eric García, Rafinha, els 4.000 culers, Joan Laporta jurant en arameu, Dumfries, Lautaro, San Siro intimidant, Acerbi, Fratesi, Hansi Flick, Inzaghi, com posseït per Mike Jagger, el Cholo Simeone o el director d'orquestra Arturo Toscanini, imatge de la pluja i el vent. Totes aquestes imatges és una barreja de sensacions d'un partit històric que va acabar com va acabar, però que seria més històric si s'hagués acabat amb la remuntada del 2-3. Rafinha seria la imatge per a la història, com ho va ser el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. Però no, la imatge per a la història negativa és Acerbi i després Fratesi. Acerbi ens va posar cara de tontos, les ràdios embogint amb Rafinha, les portades dels diaris ja estaven fetes amb Rafinha, les cròniques dels periodistes al camp ja estaven tancades i les van llançar a la paperera. I arriba el gol d'Acerbi al 93 i et posa al teu lloc i et col·loca a la crua realitat. El treball no havia acabat, el Barça havia encaixat el sisè gol de l'eliminatòria que et portava a la maleïda prolongació. La imatge, el Barça cau amb orgull, amb honor, injustament, però cau. Cal tenir més ofici, cal tenir experiència per trobar l'equilibri i compensar el vertigen de l'atac amb la defensa. Ara, a per la Lliga, Supercopa, Copa, i ara espera Madrid i Espanyol. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Manolo. Escalfen per la banda el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, però abans hem de despenjar un telèfon i fer una trucadeta a París. No hi serà el Barça a la final de la Lliga de Campions i el segon finalista, el competidor de l'Inter a la final de Munic, el sabrem aquesta nit. Paris Saint-Germain, Arsenal. Dani Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Gil? Bona tarda.
Com es presenta això?
Doncs mira, hi ha un ambient molt maco a la ciutat. Aquest matí m'he passejat pels voltants del Parc dels Prínceps i hi havia moltes samarretes del PSG, gent fent cua a la botiga, esperant que passin ràpid les hores perquè tenen moltes ganes, estan molt il·lusionats. Es preveu una nit històrica per part del Paris Saint-Germain. Està a un partit de la seva segona final de Champions de la seva història. Recordo que la primera va ser fa 5 anys, el 2020, en plena pandèmia, en un context totalment diferent al d'avui, i les sensacions tant a dins com a fora del club són realment positives. Ajuda, lògicament, el 0-1 aconseguit la setmana passada a l'Emirates, tot i que ahir Luis Enrique en roda de premsa va dir que sortiran amb la mateixa idea de sempre, d'anar a guanyar, no especular, i en tot cas que ningú doni per mort encara l'Arsenal, perquè en definitiva només hi ha un gol de diferència i això és molt llarg. A nivell esportiu t'explico que la notícia més important per part del Paris Saint-Germain és que Luis Enrique té a tots els jugadors a disposició. Dembélé està bé, ha fet els últims 2 entrenaments amb el grup i serà titular aquesta nit. I per part de l'Arsenal, doncs, ahir Arteta va fer un discurs de molta confiança, d'optimisme, va dir que ho tenen a l'abast per fer història, que li va semblar injust el resultat de l'anada vista el partit repetit, però que si fan les coses bé aquesta nit a París tindran opcions d'arribar a Munic. Arteta no disposa de Gabriel a la defensa, de Jorginho al mig del camp, ni Havertz ni Gabriel Jesús a l'atac, però recupera Thomas Partey, que és un futbolista important per l'esquema.
Doncs ja veurem què és el que passa. Part dels prínceps, Paris Saint-Germain, Arsenal, buscant rival per l'Inter de Milán a la final de la Champions. Dani Gil, gràcies, forta abraçada.
Una abraçada, bona tarda.
¿Dejarías tu canario al vecino de la manada de gatos salvajes y a tu suegra en casa de los civilizados de tus sobrinos? Si vas a coger el avión, aparca tu coche en Air Parking Mundiauto, la forma más segura, cómoda y económica de aparcar tu coche al lado del aeropuerto de Barcelona. Más información o reserva en aeroparkingmundiauto.com. Aeroparking Mundiauto.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Mundo Deportivo i One 16 presenten la tercera edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 19 al 25 de maig. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, MAU, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Quarts i 2 minuts de 4, Esports Copia, Copia Catalunya i Andorra. Temps d'opinió amb el Miguel Rico. Miguel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
I al Jacinto Vicente, abogado. Bona tarda.
Y buenas, ¿qué tal?
Muy bueno. Pues mira, os tengo aquí para contestar a las dues preguntes del dia. La primera, la que estem preguntant avui a la parròquia, a les nostres xarxes socials. A qui assenyaleu després del que va passar ahir al Meazza? A Araujo i la defensa, a l'àrbitre, a Sommer, o a ningú, i ens quedem amb l'orgull que deixa l'equip després d'aquest pas per la Champions. Qui es llença primer?
Jo no acuso a ningú. Seria avantatgista després de conèixer el resultat i vist els últims minuts del partit senyalar l'entrenador per algun canvi o a l'Araujo per una errada. Jo em quedo amb la imatge global que va donar l'equip i que no et pot fer feliç, però et pot fer sentir orgullós de l'equip que s'està construint, que no oblidem, és un equip que comença, que porta un any juny, i que si ens haguéssim dit a començar la temporada que el podríem jugar així, no ens ho hauríem cregut.
Jacinto.
Yo creo que todo un poco, o sea, por un lado, lo primero sí que es cierto el orgullo, ¿no? Un equipo muy joven, de jugadores en algunos casos muy, muy jóvenes, sin mucha experiencia en Europa y que está desplegando un juego que es espectacular. Esto es lo primero y, por lo tanto, lo primero es la parte positiva. Luego, la parte negativa, pues un poco de todo lo que has comentado, ¿no? El arbitraje, lo que pasa es que el arbitraje sí que es cierto que yo no diría que evidentemente hay que ponerse al nivel de Real Madrid Televisión porque esto no es correcto, pero sí que no puede, no soy partidario de sacarlo solo ahora, sino que esto, cuando te nombran a Marciño, aquí te nombran a Van den Broek, que esté en el VAR, pues ya sabes un poco a lo que te expones. Entonces, igual no hace falta montar un vídeo estilo Real Madrid Televisión, pero sí que igual ser un poco más sutil, pero comentarlo antes, ¿no? Sabes que te puedes encontrar lo que pasó ayer. Y luego, pues, errores individuales, sobre todo a nivel defensivo, Bueno, es que yo tampoco es ser ahora oportunista, yo creo que llevo diciéndolo todo el año aquí, ¿no? Es un equipo que tiene grandísimos aspectos positivos, pero alguno negativo, y el negativo es que no está equilibrado. O sea, hay determinados aspectos, como a nivel defensivo, donde quizá falta gente, que cuando has descubierto los sustitutos de Koundé o de Balde, pues claro, si tú metes a Eric García de lateral, no lo puedes meter a la vez de central, y si el central es Araujo, que lleva un año que es muy malo, muy malo, pues el equipo se desequilibra, ya no porque no tenga salida de balón, que no, o porque a nivel de fuera de juego no sea el estilo que le va bien con Flick. Araujo, si algo ha tenido es contundencia defensiva, y ayer lo que le falló es contundencia defensiva. Entonces, un poco es todo junto.
Ya que ponen solfa Jacinto el tema de la defensa, me he posat a buscar números. Als 44 primers partits de la temporada, el Barça encaixa 45 gols, és a dir, una mitjana de 1. Des de Dortmund cap aquí, 16 gols en contra en 7 partits. És com si alguna cosa s'hagués desajustat, Miguel.
Suposo que és la condició física, la capacitat de concentració del col·lectiu, no solament a la línia defensiva. El futbol del Barça és molt col·lectiu i crec que ha de defensar tothom i ha d'atacar tothom, i per exercir aquest estil de futbol es necessita una concentració màxima que els últims partits és evident que no l'està tenint, com a mínim amb aquesta fase, i per això surten els números que surten. Però bueno, també suposo que deuen sortir números molt bons en atacs, que per exemple haurien estat millor ahir de no mediar aquesta actuació prodigiosa, diria, del porter del Inter de Milán, que va aturar 3 o 4 pilotes de valor gol, però segur.
Es como si, no sé, tampoco me atrevería a asegurarlo, pero como si ya se le hubiera cogido el tranquillo al sistema de Flick, porque me acuerdo, Jacinto, que a principio de temporada hablábamos de una defensa robótica, prácticamente infranqueable, un fuera de juego que era poco menos que el Milan de Sacchi, y que ahora, pues, de alguna manera u otra, los rivales le encuentran las cosquillas con más facilidad.
Bueno, yo coincido con Miguel, o sea, yo creo que es un problema de que conforme avanza la temporada, evidentemente, a nivel de lesiones, cada vez hay más. El Barça no tiene unos recambios muy definidos, sobre todo en defensa, con lo cual lesiones como la de Koundé hacen daño. Y luego, pues el nivel físico global del equipo, o sea, no es lo mismo a principio de temporada que ahora a estas alturas, donde ya todo el conjunto está físicamente peor, es evidente, no es el mismo nivel físico del principio de temporada. Y cuando no tienes ese nivel físico, tienes lesiones, evidentemente baja el nivel de rendimiento, sobre todo en algo que ya era característico de los equipos de Flick. O sea, Flick es un entrenador que se ha caracterizado por ser espectacular a nivel ofensivo, pero que sus equipos a nivel defensivo encajaban goles. Lo que pasa es que quizá con un potencial a nivel físico mayor, como era equipos como el Bayern, pues lo podía suplir más, ¿no? Aquí, en el momento que ha bajado el nivel físico del equipo, se nota mucho.
Y ahora la pregunta del millón, porque anoche mismo, sin ir más lejos, yo escuchando el partidazo, escuchaba a Lama por un lado, a Senabre por otro, a toda la gente que estaba con Juanma Castaño, en el sentido de si esto va a afectar en positivo o en negativo, o no va a afectar de cara al clàssico, Miguel.
Pues yo admiro a tothom que té la capacitat
de predecir el futuro.
Quines conseqüències tindrà això? Jo no ho sé, sé el que espero que no les tingui, i el que sí que és segur és que el Madrid és el millor rival que pot tenir el Barça per superar el disgust d'ahir. No n'hi ha un altre com el Madrid per superar-ho, i les conseqüències d'una victòria són l'única compensació a la derrota d'ahir.
Incluso este Madrid, eh? Que tampoc està per alegries.
Sí.
No, a ver, lo que sí es evidente es que hay un aspecto a priori, o sea, por puro sentido común, que es que físicamente tener que jugar a la semifinal de Champions con un prórroga y demás, evidentemente en un equipo que ya a nivel físico pues está un poquito más ahora más justo, a priori te perjudica. El Madrid viene limpio, con toda la semana más de descanso. Lo que pasa es que este Madrid ofrece tantas dudas a nivel defensivo, que es el punto fuerte del Barça, que no sé, o sea, yo de como Miguel, adivinar el futuro no lo podemos adivinar ninguno. Lo que pasa es que solo podemos pensar en esto, que evidentemente hay un desgaste físico importante del Barça, los suplentes que ayer no jugaron no están ofreciendo un nivel de rendimiento excelso, excepto quizá Lewandowski, que viene justito después de la lesión, sería un jugador que sí que es clave, pero ni Araujo, ni por supuesto Héctor Ford, ni Gavi siquiera, ni Fermín están en un nivel que te permita decir, bueno, juegan los suplentes y no va a pasar nada, ¿no? Va a tener que tirar de los titulares igualmente, si no hay algún contratiempo físico, alguna lesión, que parece que no, pero va a tener que tirar del equipo titular. Y ahí veremos a ver si se nota nuevo ese desgaste físico. El Madrid en Copa del Rey, si algo tiró fue al final, a partir del minuto 60 ellos fueron con la mentalidad de físicamente creerse un poco más superiores. Lo que pasa es que es eso, que este Madrid es tan vulnerable defensivamente que tampoco me da tanto miedo.
Pues veremos qué pasa el domingo en el Clásico, porque lo de la Champions ya evidentemente es historia. Jacinto Vicente, Miguel Rico, las gracias. A Rebeura, fins a la propera.
Adeu.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Adeu a la Champions. El Barça ha d'aixecar el cap i ho ha de fer ni més ni menys contra el Madrid. I viurem el Clàssic i la reacció de l'equip de Hansi Flick amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça-Reial Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Manolo Sanchí, Poli Rincón,
Mateu Laoz, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
41 sobre les 3 de la tarda. Quique Iglesias, bona tarda.
José Luis Gil, bona tarda.
Parlem una miqueta de l'Espanyol, que, gràcies a Déu, el tema dels encenedors del dia del Betis, només es queda en multa.
La punteria, Gil.
La punteria, sí, senyor.
Com si els haguessis tirat tu.
Lo que define partidos i evita el tancament de pastilles de la grada.
Sí, senyor. La multa s'ha quedat amb 4 duros, ja veurem quan, no s'ha fet públic, però per alteració lleu de l'ordre de l'Espanyol Betis, ni parcial ni total, el tancament de l'estadi de Cornellà Prat, així que d'aquí a 8 dies, per exemple, Lamine Yamal contra Carlos Romero,
sí,
en aquella banda, que serà un duel interessant. Ai. Veurem si és decisiu per la Lliga, si és decisiu...
He vist una estadística de
per la salvació, digui.
Que gairebé bat el rècord de Leo Messi en un contra uns guanyats en un partit de Champions.
Però això és l'Espanyol o...?
Això és l'Espanyol.
Doncs això ja Carlos parlem d'aquí. Carlos Romero. Carlitos Romero, de la Torrent, a lateral esquerra de l'Espanyol. Parlant de la salvació, jo li preguntava, escolti, tranquilitzi una mica l'afició, i em deixava així.
A ver, al final creo que si no estamos tranquilos estando a 7 puntos del descenso, pues creo que es un problema de la gente, ¿no? Al final, si estuviéramos en la situación del Leganés o Las Palmas, pues ¿cómo se viviría? Al final, creo que tenemos un colchón importante de puntos. Obviamente queríamos cerrarlo cuanto antes y sumar los máximos puntos posibles, pero al final creo que quedan 4 partidos. Tenemos que sumar cuanto antes, pero ni mucho menos alarmarse, ¿no?
7 punts sobre les Palmes, 8 sobre Leganés. Sense Omar Butarque, cal recordar, atenció, perquè en teoria hauria de jugar Tejero. Però atenció a la possibilitat de que compareguin 3 centrals, acompanyant a Cumbula i a Cabrera al bo de Fernando Calero. Al futur, ja sabem que és un futbolista interessant, un futbolista que l'Espanyol vol retenir. Això sí, haurà d'arribar a un acord amb el Villarreal. Romero diu que sí, que estan parlant, però que ja en parlaran.
Bueno, eso al final es un tema que llevan también mis agentes y el Villarreal. Sí que es verdad que ha habido contactos, pero no quiero meterme en eso. Creo que lo primero que siempre saben mis agentes y así lo digo yo siempre es que quiero acabar las temporadas, que quiero cuando acabe ya sentarme y ver todo lo que pasa a mi alrededor, pero obviamente que ahora mismo no sé nada. No quiero saberlo tampoco y que estoy muy feliz aquí, que estoy disfrutando y ahora mismo pues quiero cerrar la permanencia cuanto antes y ya veremos cuando acabe el 25 de mayo qué pasa.
Tant de bo, el 25 de maig sigui un dia feliç i podem parlar de la continuïtat de Romero Romero, que faria parella amb Roger Hinojo, a l'altre a l'esquerra del Manolo González Team de la temporada 25-26.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Pel que fa al Girona, doncs, de lo positiu a lo negatiu. L'1-0 contra el Mallorca suposava que 14 partits després Gazzaniga aconseguís deixar la seva porteria a 0 pel que fa a gols encaixats, però arriba el Villarreal, i l'Edu Badia m'alertava d'aquesta estadística que parla de que el Villarreal ha estat capaç de guanyar a Montilivi sempre que ha visitat el territori del conjunt de Mitchell. Un Girona que continua lluitant per la permanència matemàtica i per acabar de respirar tranquils el que resta de temporada. Una petita pausa, queda un quart per les 4 i passem de la nit negra del Barça de futbol a la nit negra del Barça de bàsquet.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jueves Europeo en Tiempo de Juego.
Y están ya los equipos preparados.
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de las semifinales de la Europa League. Manchester United, Athletic Club. En la ida 3-0 para los ingleses.
¿Quieres intentarlo?
Y la vuelta de las semifinales de la Conference League. Fiorentina, Betis. El Betis a un paso de la final.
¿Tú crees que sí?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Yo creo sí. Que sí.
El número uno del deporte.
Exactamente, Manolo. Muy bien dicho.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, ¿terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Desde que eras un crío solo deseabas largarte de aquí. ¿Por qué has vuelto?
Recordaba el aserradero.
Cerraron el aserradero y el casino es la fuente de ingresos del pueblo.
No sé si te habrás dado cuenta, pero esto ya no es nuestro hogar, dulce hogar.
¿Volver a sus orígenes? No ha sido buena idea.
Me presentaré a Sheriff.
Señor Bao.
Y si me eligen, limpiaré este pueblo.
¡Orden!
Para sus enemigos.
Bienvenido a casa.
Dwayne Johnson, más rocoso que nunca. Pisando fuerte, basada en hechos reales.
Te crees el amo y eso ha cambiado.
El sábado a las 9 de la noche, en 13.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Són les coses que té el bàsquet. 34 partits de fase regular, 5 de play-off de quarts de final i un accés a una Final Four o no a l'última jugada del cinquè partit dels quarts de final. No hi serà el Barça a la Final Four d'Abu Dhabi després de caure ahir per la mínima 85-84 a la pista del Mónaco. Pràcticament a punt de tornar del principal, l'Alberto Díez. Alberto, bona tarda.
Hola, Gil, bona tarda a tothom. Sí, va sortir creu, però podia haver sortit cara perquè... El Barça, tot i els alts i baixos durant el partit contra el Mónaco, va tenir l'últim tir en mans de Kevin Panther. Home, ja des en 6 per com el Barça queda eliminat, perquè hagués estat, jo crec, una gesta molt important el fet d'haver remuntat un 2-0 en contra en una eliminatòria al millor de 5 partits. I el que es qüestiona més és la presa de decisions. És cert que un cop ha passat tot és molt fàcil, no?, que en lloc de Panther haver buscat el triple guanyador, hagués entregat la pilota dins la pintura a Billy Rangomez, que estava defensat per Mike James. Però tot això és teoria. A la pràctica, i també hem d'entendre que Panther és un jugador diferencial i cridat, per exemple, a trobar cistelles com aquestes per guanyar el partit. Hem tingut l'oportunitat, just després de l'enfrontament, de parlar amb Darío Brizuela, i aquesta és la valoració en calent que fa de l'eliminació del Barça a l'Eurolliga.
Sí, el deporte
esos partidos así tan feos y duros, los quintos partidos finales, se deciden en detalles y bueno, ellos igual, no sé si es suerte o te han elegido mejor, el partido ha caído de su lado y bueno, yo creo que estar orgullosos de nuestra labor, de cómo hemos competido con todas las dificultades, dar la enhorabuena al rival, que se lo ha merecido también y ya está.
Ese es el mensaje, estar orgullosos de lo que está haciendo el equipo con todo lo que le está pasando esta temporada.
Yo creo que ese mensaje, no sé si le va a comprar a todo el mundo, pero es el sentimiento que tenemos de puertas adentro, desde luego.
Se pierde por un punto, se podía haber ganado, al final está todo muy en caliente, pero hacer reflexión del por qué pasa esto, ¿han pasado factura los partidos, las piernas han pesado no vale de nada esto?
No es el momento, o sea, ahora es momento de digerir esto, de estar juntos, no va a ser fácil jugar en 48 horas, pero bueno, iremos ahí a competir y se analizará pues lo que merezca la pena. Uh-huh. Se ha acabado la Euroliga y lo que nos queda es la Liga, entonces se sacará lo bueno y listo.
Explica Darío Brizuela que en 48 hores és menys. El Barça torna a competir perquè ha aterrat a la Corunya amb vol charter des de Mònaco perquè demà té partit de la Lliga Endesa, el que havia d'haver disputat el cap de setmana passat, però el pavelló estava ocupat. Jo crec que cau el Barça amb el cap ben alt, cinquè a la fase regular i no tenint el factor pista, caient i com cau el cinquè partit. Recordem, Gil, que al final el top 4 és el que s'ha classificat per la final a 4 d'Abu Dhabi, valgui la redundància. Olympiacos, Fenerbahce, Panathinaikos i Mònaco, els 4 que en aquest playoff han tingut el factor pista. I, a més, amb tot el que li ha passat al Barça. Ahir només tenien 9 jugadors sèniors del primer equip. Parla l'entrenador Joan Peñarroya.
És evident, lo hemos transmitido en el vestuario. El equipo no ha mirado atrás, nadie contaba con nosotros este año. Nadie pensaba que podíamos estar jugando un quinto partido aquí en Mónaco y hacerlo como lo hemos hecho y quedarnos fuera prácticamente en la última jugada compitiendo para ganar y bueno, yo creo que eso tiene mucho mérito, pero bueno, en estos momentos evidentemente pues es un momento triste, es un momento jodido.
La radiografía es perfecta, només t'has deixat de dir que ara mateix, si parlem de bàsquet europeu, la pasta està a Grècia i està a Turquia. I aquí ens hem passat una bona part de la temporada dient que no hi havia calés per fer fora a l'entrenador i que no hi havia calés per portar reforços.
No et falta raó. I no és que no només estigui la pasta a Turquia, a Grècia, a Mònaco, és que no està a Espanya, no només pel Barça, sinó també pel Real Madrid. Deixa'm que et digui que queda la Lliga Endesa, ho té complicat el Barça 105è per assolir la quarta posició, és a dir que tindrà complicat, a quarts i a semifinals, i a la final, òbviament, no tindrà el factor pista, el pitjor és que et pot caure un Unicaja a uns quarts de final, el millor de tres partits. Et dono un nom, el coneixes?
Aviam, ui.
Toko Shengelia.
Toko Shengelia, sí senyor. El tenia perdut per Itàlia.
Doncs el 99% acord tancat amb el Barça per les dues properes temporades. És una posició, la de 4, amb un reforç de garanties com és Shengelia.
Sí, senyor. Si més no, en aquest moment el nom ja espanta una mica. Alberto, gràcies. Bon viatge de tornada.
A tu, Gil. A tu sobretot per la feina feta, Gil, eh? Molt bé, gràcies.
Adéu. Parlem una miqueta de tenis, a 7 minuts per arribar a les 4 de la tarda, perquè avui, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, José Luis, bona tarda.
S'ha portat a terme la presentació del nou director del torneig Comte de Godó.
Tommy Robredo, el extenista de Hostalric, es el nuevo director deportivo del Conde de Godó en sustitución de David Ferrer, que ha permanecido en el cargo 6 años. Robredo, de 43 años, ha manifestado su satisfacción de poder seguir vinculado al club donde se formó desde los 14 años, por lo que cumple un sueño tras colgar la raqueta.
Un sueño cumplido, ¿no? Me acabé retirando aquí. A veces uno piensa que este ya es el final de su carrera deportiva dentro del mundo del tenis, ¿no? Pero yo que tenía ganas de seguir vinculado al tenis, uno de mis objetivos era pues, trabajar en este club y me hacía mucha ilusión poder ser director del torneo en un futuro, ¿no? Espero dar la talla y que realmente esa confianza que me han dado, pues estén orgullosos de haberme la dado.
Uno de los retos que a los que afronta o se enfrenta Robredo es mantener el gran nivel de jugadores que participan en el Godó ante la competencia de otros torneos como el de Múnich, que este año ha coincidido en las mismas fechas que el barcelonés, y que de cara al futuro nos han explicado que va a invertir mucho en dinero en jugadores e instalaciones. También aparece en el horizonte los que pretenden organizar algunos países en Oriente Medio, como el Master 1000 de Arabia Saudita. El objetivo es, por tanto, seguir siendo un torneo puntero en el circuito tenis.
Sí, pero siempre ha sido un reto, ¿no? O sea, si miras 30 años atrás, siempre ha habido cambios en el circuito, siempre ha habido cambios en los jugadores y hemos estado siempre ahí, ¿no? Hemos seguido siendo uno de los mejores torneos del mundo, hemos siempre tenido un cuadro excepcional, entonces vamos a ir trabajando para que eso siga pasando, ¿no? Ha habido el cambio de Múnich este año y hemos tenido 5 top 10, o sea que no nos ha afectado.
Robredo, que recuerdo, fue ganador de 12 títulos ATP, entre ellos el Godó en el 2004, firma hasta el 2029.
Parlant de títols ATP, el proper en importància és el que arrenca el Masters de Roma, on, recordem, fins al divendres dia 9 no entrarà en joc Carlos Alcaraz amb un rival encara per determinar. Mouran els peus i els braços els jugadors del Sabadell i de l'Atlètic Barcelona i del Sabadell i del Barcelona, del Barceloneta. M'has posat?
Barcelona.
Barcelona. Sabadell-Barcelona.
El Barceloneta juega una liga aparte, ya está en la final.
A las semis de la Liga de Waterpolo, Juan.
Sí, se decide el segundo finalista de la Liga Masculina de Waterpolo, que saldrá del vencedor del tercer y definitivo partido entre el Sabadell y el Barcelona. A priori, los vallesanos son favoritos después de haber ganado 4 de los 5 encuentros al conjunto barcelonés en lo que va de temporada. En la presente semifinal se impusieron con claridad 11-6 en el primer choque y solo perdieron por 1-12-11 en el segundo encuentro. Edu Lorrio es el portero del Sabadell.
Buscar en qué fallamos, cuáles fueron los errores y a partir de ahí intentar eliminarlos, hacer un buen partido. Creo que será un tercer partido muy disputado, será en nuestra casa, así que lo más importante es estar todos unidos, saber cuál es nuestro objetivo, que es jugar esta final de liga, para que así podamos llevarnos este tercer partido y podamos cumplir nuestro objetivo, que es jugar la final y disputar de nuevo otros partidos con el Barceloneta.
El partido a las 8 de la tarde, la final, como comentabas, ya le espera el Barceloneta, que eliminó por la vía rápida a Terrassa.
I en plana poliesportiva també ens hem de fer ressò d'una boníssima notícia. 14 mesos després torna a les pistes Maria Vicente, la saltadora allargada, la heptatleta que tornarà a la competició a la reunió que es farà a Eivissa, la reunió Toni Bonet. Disputarà la prova de longitud. Recordem que la Maria Vicente es va trencar el tendó d'Aquiles de la seva cama esquerra quan apuntava al campionat del món indoor i que ha hagut de travessar per una llarga recuperació que l'ha tingut, recordem, 14 mesos fora de les pistes. Torna a la competició Maria Vicente, un dels valors principals del nostre món del atletisme, català i espanyol. Dos i mig i arribem a les 4 de la tarda. En un moment d'anar posant el punt i final a aquesta edició d'avui d'Esports Cope, on us hem de recordar que Gianni Infantino garanteix que les distàncies o la gespa no seran un problema de cara al Mundial del 2026, o també on us hem d'explicar que Xavi Alonso ha quedat també alliberat de pagar a Hisenda per la retribució del Real Madrid en el seu moment al seu agent quan era futbolista. Xavi Alonso, que apunta a proper entrenador del Madrid, que és un autèntic especialista en guanyar-li temes a Hisenda. No riguis, Pairés. Les preguntes del dia, @esportscope, a X, recordem com estan. El dia després de caure a la Champions, assenyaleu a algú en l'eliminació d'ahir del Barça davant l'Inter de Milán? Continuen assenyalant a Araujo i a la defensa el 58,2% de copenautes. Assenyalen a l'àrbitre, Marciniak, el 20%. Després, el porter de l'Inter, Jan Sommer, 12,7% de respostes, no assenyalen a ningú i es queden amb l'orgull al 9,1% de copenautes. La pregunta en clau blanquiblava. Està ben coberta la banda esquerra amb Carlos Romero i Roger Hinojo? Opina que sí al 64% de respostes. Diuen que no i que caldria un reforç per aquesta demarcació on, recordem, està prevista la sortida d'Olivan, un 36% de copenautes. I la pregunta, inspirada en Edu Badia, del Girona Futbol Club en el dia d'avui, el Villarreal ha guanyat en les seves 4 visites a Montilivi, a primera divisió. s'està jugant la permanència al Girona, es trencarà la ratxa aquest dissabte, diu que sí que es trenca al 33% de copenautes, pensa que no al 67%. Agraïm el treball de tota la redacció d'Esports Cope, ho deixem aquí, més informació esportiva, butlletins, horaris i a 8:45 Deportes Cope, com Manolo Lama i companyia. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau, bona tarda, fins demà.